Penedès en xarxa.
Seguim quan passen 6 minuts de les 11. Avui dilluns tornem a tenir aquest petit luxe del qual gaudim setmana sí, setmana no. És deixar enrere tot el brogit i tot el que ens atabala, ens amoïna i ens preocupa al llarg del nostre dia a dia i gaudir d'aquest petit espai, aquest petit parèntesi per l'anàlisi, la reflexió, les preguntes. És el Feinejant en Filosofia que ens proposa quinzenalment el professor de Filosofia, Pere Martí. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui deixarem enrere tot, la Covid també.
Bé, tot potser no, però sí que en l'anterior programa, com qui diu, ens vam comprometre a no continuar tan esclaus de l'actualitat més candent, no? I deixar d'una banda el coronavirus i els polítics, que ja ens envaeixen de forma tan constant en el nostre dia a dia, i abordar altres qüestions que també poden ser convenients, interessants, sorprenents, veurem. Sí que recuperarem alguna cosa d'anteriors programes, perquè...
Clar, crec tot que està lligat, no?, al capdavall.
Un o dos programes vam parlar d'un psicòleg nord-americà que es diu Skinner, i avui el tornarem a recuperar, però amb una mica més d'atenció. Però bé, anem a la qüestió. És, fa uns dies, no puc precisar exactament si era una entrevista, una tertúlia, però hi va haver un dels interlocutors de que parlava en una emissora de ràdio que feia una afirmació, va dir una sentència que em va impactar. Diu: hem de distingir entre plaer i benestar perquè no són el mateix. I de seguida vaig pensar, home, és una afirmació arriscada, però donant-hi uns primers toms, doncs he de reconèixer que és una afirmació que té una base important i, a més, que obre un camp de reflexió que em sembla que és no només important, sinó molt necessari.
A mi també em xoca, i suposo que els oients també, aquesta distinció entre plaer i benestar.
Perquè semblen dos conceptes del mateix camp, no?
Quan... Germans bessons, sí.
Però jo de seguida vaig formular com una espècie d'equació que és plantejar-se el següent. Tot benestar comporta plaer? Segurament. Ara, tot plaer comporta benestar? Aquí és on això ja no està tan clar.
A l'inversa no està tan clar.
Jo em sembla que no està gens clar. No tot plaer, com veurem, comporta benestar. Sembla que un dels trets identificadors de la nostra època, i això també va ser motiu d'anàlisi en un anterior Vilapensa, en què es parlava justament de la felicitat, un d'aquests trets identificatius és com si diguéssim, com si la felicitat fos una obligació, una exigència. Hem de ser feliços. I si no ho som, hem de fer veure que ho som. No?
Instagram, totes aquelles fotos que es pengen cada dia a milions, no?
En totes elles hem de ser feliços, més que feliços, hem de ser guapos o guapes, hem de passar-nos-ho bé, hem de fer coses fantàstiques, perquè si no, sembla com si estéssim fora d'ona, com si fóssim algú que no compta, que no té interès, i fins i tot que cal ser cal ser, diguem, quasi, hem de ser commiseratius amb ell, no? Ens anem de planya, ui, aquest no és feliç, pobre. Clar, és que cap de nosaltres és feliç.
És una pregunta complicada, quan te la fan.
Una pregunta extremament complicada. I com veurem, perquè justament la qüestió de la felicitat és molt complexa, la deixarem de banda.
D'acord.
Ens fixarem en una, com deia aquest senyor que em va inspirar en la ràdio, ens fixarem en una cosa més assequible, que és el benestar. Perquè podria ser que, buscant desesperadament el plaer, com estem obligats a fer en aquesta societat en la que estem, això ens impedeixi nosaltres mateixos, justament, aconseguir el benestar. És una pregunta que fa molt temps que circula. Passa que circula amb la idea aquesta de la felicitat. Com és possible que amb l'increment de benestar material que ha experimentat la nostra societat, la humanitat, però especialment la nostra societat, continuem amb aquests nivells de malestar en la nostra societat? Bé,
emocional, vols dir?
Malestar. El malestar sempre és emocional. És a dir, és un estat d'ànim. Els estats d'ànim són manifestacions de la nostra emotivitat. Hi ha un benestar físic, lògicament. Els científics en diuen d'això l'homeostasi, és a dir, quan arriba aquell punt en què els fluids dins de l'organisme estan equilibrats. Llavors això és experimentat psicològicament com una sensació de benestar. Però, esclar, ja és una sensació psicològica, per tant, forma part de la nostra naturalesa emocional, malgrat que tingui clarament una arrel física, un fonament físic. Clar, això de l'homeostasi ara sembla molt, una cosa molt, molt tècnic, bastant senzill.
Molt saberuda, sí.
Com tenir gana.
Uh-huh.
Què vol dir tenir gana? Doncs vol dir una sensació de caràcter psicològic que és degut a un descens de la glucosa en la sang. Llavors hi ha uns detectors en el nostre organisme que quan detecten aquest descens envien un missatge al cervell perquè el cervell se senti malament. És a dir, que tingui una sensació desagradable, que hagi de fer alguna cosa per eliminar-la. Això és tenir gana. I què és el que fa? Doncs buscar menjar i ingerir-lo. Llavors quan l'ingereixes, aquesta sensació desagradable desapareix. Clar, i ara ja empalmaríem una mica amb el que és el tema d'avui. Cal menjar, fisiològicament, perquè si no, no podem funcionar. El nostre organisme necessita reposar tot allò que gasta. I també cal menjar per treure'ns de sobre aquesta sensació desagradable des del punt de vista psicològic. Ara bé, nosaltres mengem, sí, més o menys en relació amb tenir gana, però és evident que vull dir, avui nosaltres no mengem només perquè tenim gana. I no mengem només quan tenim gana, i quan ja deixem de tenir gana, deixem de menjar, ni molt menys. I això és la causa de molts problemes i de molts patiments. I per tant, allò que havia de ser plaent acaba esdevenint alguna cosa que ens produeix un malestar. Per què? Bueno, evidentment, aquí ara hauríem d'anar a moltes altres qüestions vinculades amb el tema aquest de el que seria el context cultural de l'alimentació, que afecta tot. El context cultural ho afecta tot, totes les funcions fisiològiques bàsiques i les que no ho són, i les recobreix, les condiciona, i en alguns casos les fa molt bé. És a dir, aquest context cultural genera conductes inapropiades, perquè això, en definitiva, és la cultura. Aquesta capacitat que tenim els éssers humans de fer coses que no estan directament vinculades amb el que serien les necessitats naturals biològiques. Això té avantatges, òbviament, moltíssims avantatges, però també té inconvenients. Però bé, tornem a la qüestió amb la que havíem començat. Si volem assolir el plaer, hem de sacrificar el benestar? O si volem assolir el benestar, hem de sacrificar el plaer?
Pregunta
insidiosa.
Sí.
Insidiosa. Clar, algú ens diria, home, primer mirem d'aclarir què és això del plaer i això del benestar, no? Perquè
serà més fàcil, segurament. O no?
Bé, o no. No, una de les coses que hem après ja al llarg d'aquests programes és que quan ens posem a investigar a fons i a esmicolar els conceptes, doncs a vegades ens trobem al final de tot amb problemes i dificultats. Perquè al final els conceptes prenen el seu sentit sempre en un context determinat. Quan els aïllem d'aquest context, sí, podem arribar a una conclusió, però potser aquesta conclusió o no és la que volíem o no ens serveix per entendre allò que passava al nostre voltant. Si et sembla, això pot ser objecte d'un...
Un proper espai?
D'un proper espai.
Vinga, sí, compro.
És un tema una mica abstracte, però com que avui dia tenim tants problemes de llenguatge, en el sentit de que usem paraules i conceptes en sentits que semblen contradictoris i oposats, doncs potser valdria la pena, no?, de fer aquesta... Intentar-ho, com a mínim, no?, de dir... És que les paraules són eines i les eines també es poden deformar. I, per tant, anem a veure per què les necessitàvem, per què les feien servir. Potser això ens anirà més bé que no pas fer una fotografia i analitzar exactament què és aquesta eina. Però, bueno, fem una mica d'esforç en aquest sentit, però molt breu. Sobre el plaer no discutirem massa, perquè jo crec que tothom ens fem una idea del que és el plaer. Sobre això del benestar, jo aquí ho abordaria com si diguéssim, com si fos una versió no tan exigent, no tan seriosa com quan parlem de felicitat. Benestar i felicitat semblen sinònims, però en realitat, històricament, no ho són. I, de totes maneres, quan nosaltres parlem de felicitat, estem parlant d'allò que és el màxim, perquè en la tradició filosòfica, des d'Aristòtil, la felicitat és allò que tots desitgem, és la fi última de totes les nostres conductes. Per tant, és una cosa extraordinària.
Una quimera, a vegades.
Molt gran. Per tant, se'ns fa com una cosa que és d'una extrema exigència. En canvi, el benestar...
És com un terme mig, no?
És una cosa més assequible.
Sí.
No té un grau d'exigència tan gran com el de la felicitat. Bueno, abans he dit que en la tradició filosòfica tots creuen que la felicitat és allò que tots desitgem. Hi ha algunes excepcions, per exemple, Kant i els kantians consideren que abans que la felicitat hi ha el deure, i que el primer és el deure, la felicitat, doncs mira, si ve bé i si no és igual. Però aquesta simplement és una anotació al marge, però el corrent central de la tradició de la filosofia i de l'ètica és aquest. Per tant, deixarem el tema de la felicitat i ens centrarem en el benestar. Normalment acostumem a associar benestar amb un cert estatus. Un estatus, és a dir, un
material,
estat d'ànim.
Vols dir?
No, un estat d'ànim. Sí, el benestar pot tenir una base material, però no necessàriament. Quan parlem, és un estat benestant. Té moltes coses, però tu pots tenir moltes coses i no estar gens bé. I no estar gens bé. És un estat d'ànim que va associat, sembla ser, a una certa pau espiritual, tranquil·litat, alguna cosa que és permanent, o si no és permanent, que és perllongada en el temps. Un benestar puntual no té massa sentit, no? En canvi, el plaer, doncs, com la felicitat, es perceben com una cosa més fugissera, no? Com una cosa més així d'aquest moment i segurament aprofita perquè...
Carpe diem.
Perquè se'n va.
S'esvaeix.
Bé, doncs aquesta seria l'alternativa. Volem aquests estats d'ànims en què tu pots gaudir d'un plaer, però moderat, tranquil, o aquesta
adrenalina,
necessitat compulsiva d'estar experimentant plaers. Clar, llavors ens en anem, per exemple, a exemples que clarament manifesten que el plaer i el benestar són incompatibles. Per exemple, per què ens llencem de dalt a baix d'un pont lligats amb una corda?
Això sempre.
No sempre, però en el cas que ens ocupa, per obtenir plaer fem una cosa...
Un esport d'alt risc.
Una mica estranya. O bé perquè ens intoxiquem amb substàncies estimulants que ens fan tenir estats d'ànim molt, molt intensos, però també vinculats a una certa angoixa. O perquè doncs, portem el límit al nostre cos per pujar muntanyes de 8.000 metres, per córrer 100 quilòmetres. N'obtenim plaer d'això? Sí, perquè si no, no ho faríem. Però n'obtenim només plaer o també dolor, angoixa, inquietud? És evident que les dues coses van associades. Per tant, això és... He parlat d'esports, de lleure, però seria aplicable, jo crec que a tots els camps de... els àmbits de la nostra societat, en què el que perseguim habitualment és aquestes dosis de plaer que són fortes, intenses, si pot ser úniques, no hi ha res únic, però com a mínim úniques en el nostre entorn, que puguem diferenciar-nos dels altres i poguer, com deies tu en Instagram, doncs posar aquella imatge que jo sí que he experimentat aquest plaer i vosaltres no. I tot això, doncs, no concorda gaire amb aquell altre plantejament. Se'ns sembla que se'ns està acabant el temps.
Tenim uns minuts, si vols estirar.
Avui he calculat bastant malament. Perdona per la... Perquè ara ens tocaria anar una mica enrere en el temps, perquè... per entendre una mica com estem en aquesta situació actual de la persecució constant dels estímuls plaents, ens convé anar a finals del segle XIX, en concret amb el senyor Pavlov, que és un psicòleg rus, el que inaugura la ciència de la conducta humana, el conductisme. El senyor Pavlov va ser el primer en aconseguir ensenyar una conducta als gossos, en aquest cas ell experimentava amb gossos, una conducta nova, i que afectava a un acte reflex. Un acte reflex és aquell que nosaltres fem sense adonar-nos-en i voluntàriament. Per exemple, tancar la parpella quan s'acosta un llum, o allò clàssic dels dibuixos animats, Dones un cop amb un martell, pum, i s'aixeca la... Doncs bé, estudiava l'acte reflex de la salivació. I en aquests experiments es va donar que els gossos ja salivaven quan ell s'acostava on els tenia les seves gàbies. Abans de veure el menjar, sentien els passos i es posaven a salivar. I va pensar, coi, això és estrany, perquè normalment els actes reflexos responen a un estímul concret que està ja predeterminat. I a partir d'aquí va anar rumiant i va dir, home, i si provem un altre estímul totalment diferent? I llavors cada dia tocava una campana abans de donar el menjar. I al cap d'un temps va tocar la campana sense donar el menjar. I els gossos salivaven igual. Per tant, havia aconseguit ensenyar una conducta als gossos, aquella conducta que ell volia i que, a més, és una conducta reflexa. Aquest és el primer pas en la ciència del control psicològic de la conducta. I ara hauríem de parlar del senyor Skinner.
Que has començat anomenant-lo.
Sí. Comencem i, si cas, el proper dia...
Una pinzellada.
Continuem. El senyor Skinner va fer un pas més. La seva aportació més coneguda és la famosa caixa, la caixa d'Skinner. Allà hi va tancar uns ratolins i el que ell els volia ensenyar és a prémer una palanca. Una cosa tan senzilla com prémer una palanca. Llavors hi va posar dos palanques, una que quan la premien... que hi ha una boleta de menjar i l'altra s'enrampaven, una descàrrega elèctrica. Els animals, un cop dins la caixa, clar, tombaven angoixats, buscant una sortida, i aleatòriament tocaven una palanca i l'altra, sense cap mena de voluntarietat. Però, clar, quan tocaven una, s'enrampaven, queia una boleta, i a poc a poc van anar deixant de tocar una i tocant més l'altra, fins que al final només premien una sola palanca, que era la del menjar. Havien après una conducta, gràcies a un estímul que reforçava aquesta conducta. Més tard, els hi va implantar un electrode en la zona del plaer del cervell, i llavors es va tenir enganxats allà, apretant aquella palanca contínuament, fins que, doncs, bueno, els havia de treure de la caixa. No serem nosaltres aquestes rates de Skinner.
Ostres!
Apretant la palanca del plaer.
Del plaer, buscant aquesta sensació.
Si et sembla, ho deixem aquí.
I tant, final fantàstic, amb aquesta pregunta inquietant, ballant aquí al mig.
I el proper dia continuem amb l'evolució d'aquestes tècniques de control i com estan presents al voltant nostre constantment.
Ho farem així. Pere, moltes gràcies i bona setmana.
Igualment a tots vosaltres.
Farem camí de 11:45 i de les notícies, aquest tercer flash sobre l'actualitat penedesenca amb els Amics de les Arts, i aquesta cançó Semblava que fossis tu el senyal que esperaves.
He quedat amb mi mateix al bar de sota casa, els dos ens anava bé. M'he vist prim, me l'ha afaitat, he convidat jo a tot, no m'he deixat pagar. Sempre hem tingut un sentit de l'humor molt afí, si ploro compenso amb un bon acudit. Quan cadascú ha marxat pel meu costat, m'he dit estic més bé, això m'ha tranquil·litzat. Per unanimitat he decidit que avui volem descansar de tu. Perquè això, de tant en tant m'he de donar una treva. Perquè això, quan no puc més m'ho he de fer vindre bé. Ja sé que m'autoenganyo, ja sé que m'autoenganyo, però no estem fent mala. Només he quedat amb mi mateix, tots dos estàvem fets un flam, com sempre abans d'una cita. Ella fa molt poc també s'ha separat, ens ha avisat que el fill dormia, que el volem controlar. I hem pujat fins al seu apartament. Hem pujat, ens hem assegut al llet, molt petit, quan se m'ha llançat el coll. Tot de cop hem dit ara és el moment. Hem aclucat els ulls, semblava que fossis tu.
Perquè jo
de tant en tant m'he de donar una treva.
Perquè jo
quan no puc més m'ho he de fer vindre bé.
Ja sé que
m'autoenganyo,
ja sé que
m'autoenganyo,
però no estem fent malament com és. Perquè jo
de tant en tant m'he de donar una treva.
Perquè jo
quan no puc més m'ho he de fer vindre bé.
Ja sé que
m'autoenganyo,
ja sé que
m'autoenganyo,
però no estem fent mala. Ningú, ningú, ningú més.
Deu ser tan dur cada cop que ens supegues, cop que ens supegues, cop que supegues, amb una nova versió a low cost de mi. Deu ser tan dur cada cop que ens supegues, cop que ens supegues.
Bon dia, són 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Fem un darrer repàs a l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa.
Els cellers amb DO afectats per la Covid ja poden demanar ajuts de fins a 6.000 euros al govern. Les subvencions, dotades amb 1.650.000 euros, s'han publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i es podran demanar fins al 17 de desembre. Es podran beneficiar d'aquests ajuts els cellers que tinguin la condició de PIME, la seu social o seu operativa a Catalunya i hagin patit una reducció de la facturació de com a mínim el 20% durant el període inclòs entre el 14 de març i el 20 de juny del 2020. A Catalunya hi ha 11 denominacions d'origen relatives al vi, amb uns 600 cellers inscrits, majoritàriament petites i mitjanes empreses. Per aquest motiu, aquests ajuts reconeixen la singularitat dels cellers com a pimes en relació amb els seus nivells de facturació i el nombre i el règim d'afiliació dels seus treballadors i treballadores. Tot i que les exportacions agroalimentàries a Catalunya durant el primer semestre del 2020 han crescut, el sector del vi i el cava, que representa el 4,07% de les exportacions, ha disminuït un 13,55% en valor i un 5,49% en volum respecte al mateix període del 2019. Us hem d'explicar que ha mort Josep Maria Mateu, un vilafranquí vinculat al bàsquet i als castells. Aquesta passada nit ha mort de malaltia greu Josep Maria Mateu a l'edat de 77 anys. Mateu estava vinculat al bàsquet del Casal i del Xamba, els castellers de Vilafranca. Havia estat també membre de l'Associació de Veïns del Molí d'en Rovira, entre d'altres entitats. El mes de setembre del 2018, la secció esportiva Casal li va retre un homenatge al Teatre Casal. Mateu va néixer l'any 1943. Iniciat a la pedrera casalista, va arribar a ser el capità de l'equip sènior. Va jugar 12 anys amb el Casal. Més endavant va dirigir l'escola de bàsquet, també va arribar a ser entrenador del primer equip. També va participar amb altres clubs com el Xamba, el basquetbol, a Sant Sadurní o els Monjos i en diferents escoles de Vilafranca. Una revisió elèctrica a Calafell destapa una plantació de marihuana, però a casa del veí. Una revisió per part de la companyia elèctrica davant l'elevat consum d'energia en un habitatge de l'urbanització de Mas Mel de Calafell ha permès descobrir una plantació de marihuana. Però el cultiu era a la casa veïna, a la inspeccionada, en un primer moment. A principis de setmana, tècnics de la companyia elèctrica, acompanyats per agents de la Guàrdia Civil i de la policia local, van realitzar una inspecció en l'habitatge on s'havia detectat un elevat consum compatible amb una plantació de marihuana. En aquests casos, els tècnics van acompanyats de policia per evitar que puguin ser agredits, com ha succeït en revisions similars. El desplegament policial va sorprendre els veïns, no obstant això, no es va trobar res a la zona, però hi havia una forta olor de marihuana i es va observar que a la casa confrontant hi havia un moviment constant de persones, per la qual cosa es va mantenir una recerca. Agents de la Guàrdia Civil van aconseguir accedir a aquest habitatge, van observar que en l'aparcament hi havia una trapa que donava accés a una espècie de soterrani i allà hi havia un cultiu amb plantes que encara no estaven recol·lectades. I acabem explicant-vos que l'Ajuntament d'Olèrdola organitza una visita gratuïta pel patrimoni de Moja aquest dissabte. S'ha reprogramat per aquest dissabte la visita al poble de Moja que s'ofereix dins les rutes pel patrimoni d'Olèrdola que organitza la Regidoria de Turisme i el patrimoni de l'Ajuntament. L'activitat s'iniciarà a les 11 del matí des del celler cooperatiu, l'emblemàtica construcció modernista de César Martinell. També es podrà conèixer la capella romànica de Sant Cugat i l'església de Sant Jaume per acabar la ruta a l'exterior de la Torre de Moja. La visita és gratuïta i cal inscripció prèvia a oldl.turisme@olerdola.cat.
Penedès en xarxa.
Són 7 els minuts que passen de 11:15 i amb la Pegatina i Arnau Griso i aquest Dejarse la Vuelta engegarem el Com si amb tu d'aquí uns minuts.
Hay un caballo ganador en cuanto digo lo que pienso. Amanezco que no es poco y mando mi santo al cielo. Se me olvida jugarlo todo. Ya no quiero pensar en lo que quede atrás. Ando perdido,
A veces nada tiene sentido. Se inunda la rutina de hiel. Es mejor pensar en dejarse la piel. Y tiro del hilo y doy con el sendero perdido. Hago de mi abismo un haber que me ayude cuando me vuelva a caer. Hay una bella claridad cuando resumo lo que creo. Que el gato salga y no se quede encerrado en refranero. Ya no bebo de aguas de mayo. Ya no quiero pensar en lo que viene atrás. Ando perdido, a veces nada tiene sentido. Se inunda la rutina de hiel. Es mejor pensar en dejarse la piel. Y tiro del hilo y doy con el sendero perdido. Hago de mi abismo un haber que me ayude cuando me vuelva a caer. Cuando resumo lo que creo. Ando perdido, a veces nada tiene sentido. Se inunda la rutina de hiel. Es mejor pensar en dejarse la piel. Y tiro del hilo y doy con el sendero perdido. Hago de mi abismo un haber que me ayude cuando me vuelva a caer. Y tiro del hilo con el sendero perdido. Hago de mi abismo un haber que me ayude cuando me vuelva a caer. Ando perdido, a veces nada tiene sentido. Se inunda la rutina de hiel. Es mejor pensar en dejarse la piel.
Penedès en xarxa.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case.
5 minuts i ens plantem a 3 quarts de 12 del migdia i acabarem aquest dilluns amb la psicòloga i coach Montserrat Ferraro, que ens acosta aquest Com ser tu. Bon dia, Montserrat.
Bon dia.
Avui dilluns estrenem Desescalada i t'has proposat ajudar-nos una mica a portar psicològicament bé
la desescalada
a aquesta nova fase.
Realment no és gens senzill, perquè ja vam fer una desescalada amb unes esperances i expectatives genials i aquestes van amb la boqueta petita i caminant de puntetes, com diu el Serrat.
I a més ens agafa tots més cansats.
Molt més cansats. Una primera embestida sorpresa. El ser humà psicològicament, hem de parlar-ho, s'adapta a una dificultat, intenta buscar l'expectativa de resolució, intenta buscar l'expectativa de resiliència, de dir ens sortirem enfortits, és dur però ho superarem. Tenim una desescalada el juny-juliol i resulta que ara una segona embestida ha creat molts desànims, però ja no em refereixo als econòmics, que crec que els tenim tots prou clars, perquè el món de la restauració, el món de l'hostaleria, el món de la cultura està molt ressentit. Ja veurem què fan els senyors polítics amb tot això, perquè quan era petita jo deia, si no hi ha diners, pues que en facin més, no? Però bueno, no funciona
no va
així.
No va
funciona així,
malauradament.
Aleshores ja no em refereixo a això, sinó em refereixo realment a l'embestida del desànim, ¿vale? Del desànim, de tots aquests dies que han estat gent que viu sola. Dic, ara em tinc que quedar sola a casa. Dic, home, convida algú i no us moveu en tot el cap de setmana. O, vull dir, busqueu algú, que vull dir, un parell o tres de persones que sí que podeu estar i s'han de buscar altres recursos. El que passa és que la psique està fatigada.
I molt.
I molt. La psique està fatigada. i ja no és la butxaca, sinó és la psique.
Ara ja no ens repetim la cançoneta aquella de tot anirà bé.
No, ara la gent diu a veure com va. A veure com va, realment és veritat que amb una sola embestida una cosa tan forta no és tan senzilla fins que no es trobi un tema de vacuna. Més o menys, alguns cops quan es donaven recomanacions, perdoneu-me l'atreviment, però anaven encertades, altres potser no, però és que també hem de tindre en compte que inclús en l'àmbit mèdic no se sabia ben bé com manegar i com actuar dintre d'un bitxo, que en el fons només que el despullis una mica ja no existeix, no? Que és un tros d'ARN embolcallat amb lípids, que són grasses, i embolcallat amb proteïnes, que només que netegis les mans i es queden pilotes, perdó, fer despulladet i ja no fa res. Però clar, es traspassa per l'aire, es traspassa amb els tocs. Doncs no ha sigut senzill i aquesta segona embestida deixa la gent una mica més dolguda. Molts d'ells ho han passat. Sí que se sent parlar, tampoc puc assegurar-ho, de que està més, no és tan virulent, encara que realment en persones amb alteracions més físiques o amb dificultats pot afectar una mica més, però això és com per pujar una mica la resiliència, que és el que hem de tornar a pujar. La resiliència és aquella capacitat de sortir-te'n del mig del caos i tenir forces per seguir insistint, sortir-te i donar-te en compte que hem pogut sortir millorats.
I quines són les eines que tenim perquè, cansats com venim, venim d'on venim, tomem amb ganes aquesta nova fase, que ningú diu que sigui la definitiva ni molt menys, és el que ens toca ara, no? Aquesta sí. Desescalada que ens han programat amb quatre fases, em sembla.
Estar a casa al principi pues, deia, pues, no, molta gent deia, jo no sabia que podia fer tantes coses i en el fons li he trobat el sentit i li he trobat la gràcia. Però és veritat que crea un aïllament. Alerta perquè psicològicament el ser humà necessita
visualment
estar en contacte amb algú i tàctilment estar contactant algú i ens estan privant del tàctil i això ja comença a ser una repercussió important. Per tant, si teniu animals, abraceu-los molt i si teniu família que sou bombolla, procureu abraçar-vos, vull dir, procureu no perdre l'hàbit.
És veritat, quantes abraçades i quants petons pendents hi ha, per exemple, entre avis, àvies i nets i netes.
Sí.
Fa molts mesos ja.
Sí, i aleshores això és important perquè el tacte-contacte genera endorfines, hi ha estudis demostradíssims, o sigui, no puc explicar-ho llarg, però és igual, és un experiment amb una mama orangutan histèrica i una mama orangutan de drap, ficant dos bebès, al final l'histèric pobre doncs, va agafant comportaments de la mare, i l'altre doncs, està superfeliç, aixutxant-se la mama de peluche, no, de drap, però a la llarga el que es va comprovar, per resumir-vos-ho, és que l'histèric doncs, anava menjant, anava bevent i es anava defensant de la mare, i a l'altre el que anava perdent és la gana i anava com morint-se a poc a poc. És a dir, que el tacte i el contacte ens és necessari. Per tant, toqueu-vos a vosaltres mateixos, si no ho podeu, que a vegades ho fem, a vegades ens toquem els braços, ens toquem el coll, no ens donem compte, però és un exercici bo de generació d'endorfines. Per tant, tingueu en compte això, si no ens estem tocant o no podem tocar algú, ostres, agafa el teu bracet i frega't el, ¿vale? O toca't la cara, toca't així, posa't les mans a la carona, toca't el nas. Vull dir, toquem-se, vale?
El tacte és important.
El tacte és important i tenim que fer això. Hi ha moltes coses que a vegades hem dit, ostres, que no t'intent de fer-les i ara de cop i volta et bloquegen i no sé com anirà, no saps com anirà la feina, fes-les. Fes-les, aquelles que tenies pendent.
No deixem per demà el que puguem fer avui.
Si tens aquelles fotos que volies endreçar, endreça-les. Si tens algú que volies escriure, que deies, hòstia, no sé si ho escriuré mai, escriu-lo. Vull dir, són els teus plaers, vull dir, la vida quotidiana, vale? Aquelles coses que podem realitzar dia a dia. Hi ha petits plaers, com és agafar una tassa de te, de cafè, sentar-te davant de la finestra i mirar el sol. Està bé, no puc sortir, però potser puc obrir la finestra, em toca el sol i aquell moment el puc gaudir. O sigui, el que no podem és omplir dels moments positius els pensaments negatius de que no puc sortir. M'explico? És a dir, aquells moments positius que tenim hem de viure'ls perquè pugi l'energia, perquè pugin les endorfines.
Els hem de saborir,
els hem
ara
de
que
saborir.
Parlaves de la tassa de te.
Sí, perquè malgrat tot ja ho sabem que no podem sortir, però en aquells moments que estem assaborint-los no podem superposar el dir, sí, molt bé, estic aquí, però no puc sortir d'una una volta allà, perquè xungo, ja t'estàs carregant el moment bo. Necessitem que pugin les endorfines. A més, estic encantada de la vida perquè el Rojas Marcos i la seva filla, que és psiquiatra també, va escriure un llibre de com fer que et passin coses bones, i ella ara ha escrit un llibre d'anar més enllà de la resiliència, del pensament positiu, perquè ja no és fer coses positives, ja no és actuar positivament o dir coses positives o fer coses positives, no és pensar internament en positiu, que això és operativament pràctic, perquè et genera endorfines i et manté el cortisol a ratlla. Quan el cortisol es desmadra, que és l'hormona responsable de l'estrès, estem que no veiem solucions a res, i ja que les coses estan malament, com a mínim que nosaltres tinguem els nostres nivells d'endorfines i de cortisol posats al seu lloc.
Tan sols pensar ja modifica d'aquesta manera el nostre benestar emocional?
La ciència ja ens ho aporta. I estic encantada de la vida, perquè jo quan començava deia que les emocions, pues sí, una emoció mal digerida et pot realment fer que el cortisol se't dispari a mil·lèsimes i que les endorfines es quedin a l'alçada del betum, com deia la meva àvia. El betum és el que ens netejava les sabates. Sí, sí. Per tant, són les sabates, a l'alçada de les sabates, per això deien l'alçada del betum, que era el que feia servir molt antic. No? Aleshores, clar, és molt, molt, molt important que les nostres accions de cada dia es basin en això. I no podem fer res més, que, i no podem sortir, tira cap a dintre. Pensa en tu. Que ja veurem, vull dir, evidentment que hi ha gent que dirà, com puc pensar en mi si el meu negoci s'està anant a Norris? Doncs mira, pensa en tu, i potser contra més penses en tu, potser veus algun escletx, algun forat, per veure com girar això, vale? Com veure com girar-ho, ja ho veurem. D'una forma o d'una altra també s'han d'oferir recursos, s'han de posar moltes coses sobre la taula, o si no, s'han de demanar, que aquesta també és una altra, si no s'han vist, s'han de demanar, algú té que tenir llum, i per tenir llum has d'estar bé per dintre. Per tant, el que és bàsic és el que podem fer nosaltres per nosaltres mateixos.
I una altra característica d'aquests dies que ens ha tocat viure és que no podem planificar, que anem molt dia a dia. Això no sé de quina manera afecta, no? No tenir plans, no pensar en coses, no poder preparar coses a mig llarg termini.
Girem el pensament i anem a viure el dia a dia, el present. Per què? Per salvar la salut. És una qüestió momentània, no és per sempre. A vegades ens pensem que les coses tenen com un efecte paret i que sempre seran així. No, no és veritat, no sempre seran així. Ens agrada tenir sistemes de motivació, que és a dir, ah, quedarem aquest, quedarem l'altre, faré... Doncs ara els sistemes de motivació són online, és el que podem tenir. Jo, per exemple, el dissabte vaig tenir unes jornades de psicologia de l'esport i vaig veure gent que feia temps que no ens fèiem. I deien ells, ostres, que organitzar-les online, no?, amb lo maco que és veure'ns. Però què vols que et digui? Almenys els vaig veure. Ens vam escriure mensajitos mentre estàvem fent les jornades, com allò quan estàs sentat i escoltant que parles. Doncs me'n va resultar curiós i penso, tot allò que puguem fer, tirem endavant. Perquè després ja tornarà la normalitat. Aleshores, fem-ho, els que podem, ja sé, hi ha algú que ha marxat i no pot fer-ho, evidentment, per tant, en honor a les persones que han marxat, si vols, els que estem aquí, fem-ho, tirem endavant i que sapiguem que no és un efecte paret, vull dir que hem de viure el dia a dia. Avui t'aixeques i dius, anem a veure, avui què tenim? Doncs situa't i gaudeix al màxim de poder fer allò que puguis i pensa, sobretot, penseu que no és per sempre i que l'objectiu és preservar la salut. Aleshores, això és el màxim important. I la veritat és que si no hi ha feina és important, però si no hi ha salut no pots buscar feina, està clar. I a vegades no hi pensem, no?
Deies, ja tornarà la normalitat. I aquesta és la pregunta del milió, no? Tots tenim moltes ganes de saber quan. No quan serà això? Quan tindrem la vacuna? Quan recuperarem la normalitat? Aquest quan?
No ho sabem.
És una incògnita.
I a més, sí, és una incògnita.
Quan ens poden dir una cosa ara i que després no es compleixi, no, sí. Ja ens ha passat.
Estan dient que a partir de gener faran unes vacunes, que he sentit aquest matí a les 8 per ràdio, Bueno, i la gent està dient, vale, que les provin, estan fent bromes per internet, que surt el Gollum de mi tesoro, allò, dient, jo l'he provat, mireu, proveu-la, no passa res. I bueno, en fi, fan bromes, que menys mal que el sentit de l'humor no el perdem.
No el perdem, eh?
Penso que és important, perquè dius, bueno, a veure qui es provarà la vacuna si encara no estan demostrats o no es diu oficialment quins seran els efectes secundaris.
I com ho trampegem, això de no tenir un quant, un horitzó definit?
Viure el dia a dia.
Ens centrem psicològicament en l'avui.
En l'avui. Viure el dia a dia i buscar moments de ser feliç, que no te'n vagis a dormir sense haver viscut un punt de felicitat, perquè si no entres en una roda de cortisol, no, jo t'ho dic en sèrio, que l'altre dia em fa molta gràcia, em va encantar que el Rojas Marcos estigués al programa a Fax i que ho pogués dir i que la seva filla, que tinc contacte amb ella, vull dir que escrigui el llibre i que parlin de la importància del canvi mental positiu. Vull dir que abans la gent se n'enreia, deia, sí, hem de ser positius. Positius? I diu, sí, positius, perquè el positiu vol dir veure el negatiu i apostar pel positiu, que és el que et fa treure el cap. Perquè si et tanques amb el negatiu, t'enfonses. Perquè ho veus tot tan negre que no veus ni un bri de llum. Per tant, de què et serveix el bri de llum? Et serveix de que si hi ha una possibilitat, la veuràs tu abans que un altre que estigui fosc, que estigui sec. Aleshores, si les coses han d'aparèixer, ens han de trobar en marxa. I si hi ha dificultats, hem d'apretar el cul i veure la màxima, perdoneu l'expressió, és una expressió molt esportiva, que diem posar-nos les piles i apretar el culet per tirar endavant i veure les màximes de possibilitats que tenim per poder sortir endavant o que se'ns acudeixin idees per sortir endavant. Aleshores, us recomano que us feu aquella llista de plaers que havíem parlat molts cops, quotidians.
La Montserrat Ferraro és fan de les llistes.
Sí, és una tècnica...
I ara també toquen.
Sí, jo és una tècnica que sempre he utilitzat i la llista de plaers van fantàstiques per dir, anem a veure què no he fet avui i què he fet, perquè potser m'he dedicat com a sentir-me molt malament perquè no puc treballar allà on estic i tinc moltes coses que fer i me les trec de sobre en teletreball i resulta que no paro pues, per prendre'm un te o per, a lo millor, prendre'm un te o un cafè trucant amb un amic o amb una amiga com si el convidés a casa, que a vegades fem això, escolta, fem un Skype i xerrem i estem una mica intercanviant opinions. Després, aixeca't i estira't, perquè l'exercici físic és important, perquè estem en unes condicions físiques que molts cops teletreballant o parlant amb amics, si ho fem online...
Tot asseguts.
Estem tots asseguts, per tant, cametes en l'aire, t'estires al llit i les cames a la paret, o t'estires al terra i les cames amunt, bicicleta, o jo què sé, a dintre de casa, estiraments que també es fan. O sigui, jo ja vaig crear un programa que era Psiconatur, i el tinc, que consistia en exercicis psicològics, en tècniques de relaxació per situar-te en l'aquí i a l'ara, que precisament estem parlant, i la segona part era exercicis físics per realitzar a casa, a més de que si tu vas al gimnàs, per què?
Que a partir d'avui hi podem tornar,
clar,
al 30% i amb cita prèvia.
Però jo crec que no caldria que ho deixéssim mai, perquè aquests exercicis t'ajuden a tonificar la musculatura i que els ossos van passant els anys i no carreguin tant. Eviten l'osteoporosi, això està claríssim. Si tu mantens l'exercici, està demostrat científicament que minimitzes l'osteoporosi i en molts casos l'eviten. Aleshores, és important fer exercicis a casa i fer exercicis a fora. Sortir a caminar, està clar. Hi ha gent que estarà confinada en un pis, però ara hi ha gent que està confinada en una casa que té una mica de terreny o un jardí al redor, doncs aprofitem-lo, que l'aprofiti.
Gaudir del sol, no? Parlaves dels petits plaers, d'aquella tassa de te... El sol a la pell...
Clar. Ara hem parlat una mica de lo tancat i estem obrint l'escalada, vale?
Mica,
estem l'escalada obrint. Doncs sortim a caminar. Vull dir, anem progressivament fent allò que no podíem fer i si ens obren els gimnasos, disfrutem de que per fi el tenim obert i mantenim les mesures perquè segueixin oberts. Vull dir, perquè segueixin al màxim d'oberts.
Fem-ho bé, no?
Fem-ho bé perquè segueixin al màxim d'oberts. Perquè a vegades dius, vaig, no sé qual... Doncs no ho sé, per una escola el bitxo, per tant, tirem milles i fem-ho bé perquè així ens duri una miqueta més i ens doni qualitat de vida.
Clar, perquè hi ha el rum-rum aquell de la por de... I si tornem enrere? I si això...
Sí, això és...
Dura la... 4 dies.
Bueno, és el, això és el segon sotrac que ens han donat, que ens ha generat aquesta alerta. Vull dir, el primer sotrac pensàvem, venga, va, uf, quina cosa, no ens havien trobat mai, bueno, t'expliquen antigament, sí que hi havia pandèmia, sí que hi havia cop, vale, molt bé, si saps... Bueno, desescalada. I a la segona embestida dius, ai... Ai, perquè, clar, qui passarà després? És veritat, en sortirem? Tenim la vacuna, però no està tot demostrat. Quantes vacunes hi ha? Ara, llavors, què? Els laboratoris es barallaran per veure qui la treu abans i vols dir que el que la treu abans l'haurà mesurat bé?
Serà la perquè, més clar, segura.
Perquè, clar, tot això és un joc econòmic, també.
Sí, sí.
Aleshores, dius, ostres, és la por que tenim de que si aquesta desescalada funciona o no funciona. És important que el que fem és situar-nos a nosaltres mateixos, mantenir les prevencions màximes, que sabem que són dues només, que és el de la mascareta i que és el de les mans. I a partir d'aquí, confiar en que d'una forma o d'una altra el ser humà, la humanitat, els investigadors, d'alguna forma o d'una altra ens trauran un vot a favor perquè tot es pugui posar en lloc, entre tots. Penso que si no és un, seran dos, si no entre tres, si són entre quatre, entre tots aconseguirem que això es pugui minimitzar i puguem tornar a una normalitat que jo diria que ja no és la mateixa d'abans. Quan has viscut algo com això, no és la normalitat d'abans. És una normalitat amb una experiència bastant forta, una experiència prèvia, que potser et fa dues qüestions. Una, no deixar-te anar tant, i l'altra... gaudir molt més del que tens i de les petites coses que potser a vegades no t'havies donat ni compte.
Si aprenem aquesta lliçó, serà diferent, sí?
Penso que sí, els que realment puguem tirar endavant, perquè hi ha molta gent que s'ha quedat pel camí. Aleshores, fins i tot això, jo crec que potser el respecte a la gent gran és una cosa que s'ha potenciat, que hi havia molta gent jove, i crec que ha hagut com un gir al respecte a la gent gran. Jo sempre he tingut el concepte de sabidoria en gent gran. Clar que hi ha geni i figura fins a la sepultura, però hi ha gent gran que té la marinera, però sempre el tema de la gent gran haver viscut és una cosa que és un valor i la saviesa és útil per tots.
Montserrat Ferraro, gràcies per acompanyar-nos avui amb aquestes píndoles, amb aquestes ajudes i consells per fer front a aquesta desescalada. Així acabem aquest dilluns, tanquem aquest primer dia de la setmana, demà ens retrobem de 9 a 12. Adéu-siau.